I més a més, es posa en marxa, no hi ha qui l'aturi, i potser ve de 10 anys enrere, que la situació era d'una forma, i que quan arriba al final, potser no hi ha conflicte i el crea. A buen entendedor s'entén, sí, molt bé el que estic dient, no? Llavors, això és un tema que no hauria de ser un conflicte, en el sentit de que es pot parlar, de que es poden prendre mesures, de que potser al cop d'un temps o d'un territori o d'un lloc o d'un... es poden modular, es poden fer moltíssimes coses. Jo crec que havia estat un tema molt pacífic, bo, que donava bons resultats, que en principi les queixes, sempre hi ha queixes, però no era una queixa massiva, ni era un gran conflicte, ni sentíem, i de cop arriba la maquinària judicial, arriba una sentència, llavors, en un clima d'extraordinària crispació, comencen aquestes comparatives. A veure, a mi cada vegada que es compara, no només això, fins i tot, per exemple, el conflicte català del procés amb el País Basc, jo dic, senyors, aquí no n'hi ha morts, aquí no hi ha... Això no es pot comparar. Conflictes hi ha de tot tipus, però la vida és el més sagrat. I no et dic ja l'Holocaust. És que això és com per aixecar-se i marxar i de dir, jo no continuo, perquè llavors és banalitzar el mal, i això és el pitjor que podem fer.
Feia estona que he sentit respira fort, diguem-ne, a Eva Pomares.
No, respira fort no, però a veure, és
no, però
que...
aquell... Ai, cada vegada que surt aquest tema, és que clar...
O sigui, és molt cansat, perquè aquí sí. hi ha diversos temes. Jo és que soc molt de dades, potser perquè he fet durant uns anys periodisme econòmic, ja sé que les dades poden interpretar de moltes maneres, però també ens ofereixen una fotografia de certesa. I en aquest cas és que hi ha un 38% de parlants habituals del català. Un 38%. Ho repeteixo, un 38%. Per tant, el català segueix sent un àmbit social, això és una dada de l'últim informe de Plataforma per la Llengua, segueix sent una llengua minoritzada. Per tant, una llengua que, a més, té garantida la seva protecció per l'Institut de Catalunya, per tant, una norma bàsica que ens van dotar tots en un dia, en el seu dia, i ha d'estar protegit. I el que ha faltat en els últims anys, en l'àmbit de les escoles, i estrictament en aquest àmbit, és més inspecció i més sancions perquè es compleixi com a mínim el 75% del català. És que ja estaria contenta que el 75% de les aules d'aquest país realment s'apliqués la política d'immersió. Més coses. Hi ha hagut 40 sentències abans, l'altre dia ho deia el conseller, no? I 40 sentències anteriors que han dit el mateix que aquesta de Canet. Per tant, no estem davant d'una novetat. Ni tampoc d'una novetat respecte als atacs de l'extrema dreta. Jo crec que el català ha de ser un punt de trobada, que ho és, perquè, discrepo de l'Ester, no hi ha un conflicte social a la llengua. És a dir, jo que soc catalanoparlant, vaig pel món vull dir no només per Catalunya, però també per Catalunya, evidentment, vaig per les zones urbanes, rurals, i a mi ningú m'ha... No sé com ho dir-t'ho. No m'han fotut una pallissa per parlar en català o en castellà.
No, jo no deia...
No hi ha un conflicte...
No, jo no ho deia en aquest sentit.
Clar, jo no ho he entès bé, però...
No, jo no ho deia en aquest sentit, al revés.
No hi ha un conflicte real, aquí hi ha un conflicte polític.
Jo crec que al revés...
Hi ha un conflicte polític.
Però
polític
jo crec que lo interessant aquí, perdona, Eva...
Acaba l'Eva que s'ha de fora, perquè si no es complica la comunicació.
Sí, és que és complicat quan ets fora d'estudi. Sí. Jo crec que fa falta una unitat interna, primer que tot a Catalunya, perquè a més a Catalunya aquests partits que han fet això, que són el PP, Vox, tota aquesta gent, pràcticament tenen una representació molt minsa, tant en l'aspecte social com polític. Per tant, és possible sumar una unitat interna amb un ampli consens que renovi la llei d'immersió lingüística, però sempre tenint en compte això, que és a dir, que segueix sent una llengua que necessita d'una protecció especial, perquè no és només una protecció a la llengua, també és una protecció sobre els drets dels parlants d'aquesta llengua. És a dir, perquè els catalanoparlants sempre hem d'anar reculant darrere el castellanoparlant. I a més, aquesta pressió s'ha incrementat en l'última dècada, segurament perquè tots ens hem pensat que ja feien prou, però no feien prou. No es feia prou des del punt de vista de les legislacions i de la manera de fer-les complir-les. Per tant, cal una unitat interna, cal un ampli consens polític, perquè el problema és polític, i es trasllada a àmbits no hi hauria de ser mai que són les aules. I en això estic esperant a veure què fa el PSC més enllà de paraules, no? Perquè el PSC de moment, l'altre dia en el seu congrés, bueno, doncs va mostrar bona predisposició respecte a la llengua, però de moment, diguéssim, han donat suport a aquest 25%, no? I aquest canvi de projecte d'un centre, en el cas de Canet, i han donat suport a l'aplicació de la sentència i en la pròpia sentència. Per tant, una cosa és el que diuen, l'altra cosa és el que fan. Veurem què fan en els propers mesos. Ara surt de la seva... Bueno, tindran molt més, per exemple, molts més consellers que comandaran la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, que és una peça clau en la normalització lingüística i que, a més, té atorgat aquest paper per llei. I, per tant, veurem què passa en els propers mesos respecte a aquest assumpte. A mi m'interessa més saber ara mateix què fa Catalunya que no pas què fa el PP a Madrid respecte a Catalunya, perquè ja ho sabem com el fan servir el català.
Jo estic bastant d'acord amb el que apuntava la Eva. Jo vull recordar que, en realitat, la immersió lingüística va ser originàriament, sobretot, una reivindicació per part de l'esquerra catalanista, és a dir, va ser el SUC i el PSC, precisament, qui van ser els principals abanderats a l'hora de promoure aquesta immersió lingüística com una manera de que les classes treballadores que havien vingut de la resta de l'Estat, no?, al país, doncs aprenguessin el català, els hi servís com a element d'ascensor social i que afavorís, evidentment, també doncs, les eines d'autogovern i d'identitat de Catalunya. No? I això crec que s'ha de reivindicar i crec que també ens hem de plantejar com a partir d'aquí arribem a la nostra situació, no? A la situació que tenim avui dia. Jo crec que s'ha trencat o s'ha erosionat, si més no s'ha esquerdat aquest consens que durant molts anys doncs havia aconseguit establir. Un consens, insisteixo, que inicialment el nacionalisme català no veia clar, o una part del nacionalisme català no veia clar, però que finalment ha demostrat que era un èxit i que s'ha trencat en bona mesura també pel tensionament dels últims anys. Això també crec que aquí hem de fer aquesta reflexió, no? És a dir, el procés segurament ha trencat consensos, no? Parteix, de fet, de trencar en bona mesura el consens del catalanisme en sentit ampli, no?, i més transversal, i la llengua també pateix d'aquest trencament de consensos. I això es veu en la postura ara escèptica, o més escèptica, del PSC, quan havia sigut abanderat d'això. També es veu, jo crec, que amb una voluntat de lligar massa llengua i independentisme quan no hauria de ser així, quan no necessitem que sigui així. Llavors, a partir d'aquí, crec que és aquest recosir del consens que hem de fer, en el qual s'espera doncs, la posició del PSC, a veure realment quina postura vol prendre, però que també crec que aquí és fonamental que el lideratge del president de la Generalitat, no?, i del govern a l'hora de dir, ei, asseiem-nos sense exclusions, però tenim molt clar criteris i principis, i afavorim tornar a posar-nos d'acord en un tema tan sensible.
A veure, jo dos... Simplement és que es volia escoltar, que si no al final... no, jo no ho plantejava, Eva, com un conflicte, perquè jo crec, jo sóc segurament la més gran de tots vosaltres, que això no s'ha plantejat mai a Catalunya com un conflicte. La gent anava, canviava, parlava d'una forma, escoltava, feia de l'altra, però és veritat que, doncs, que dominava molt el castellà. Això, temps enrere, per exemple, jo recordo a les classes, als llibres, quan vull dir, els que som més grans i teníem certes dificultats en escriure, tot això va venir després. Llavors, la immersió lingüística va ser exactament l'ascensor social per moltíssima gent, perquè significava que anaven a escola, perquè no sempre ha estat els índexs d'escolarització tan alta. Significava una manera d'incorporar-se a la vida amb tota la normalitat, i era igual si a casa parlaves castellà o fora, és que era igual, les relacions eren les que eren. El que passa és que jo crec que és impossible no pensar que la situació en aquests moments és diferent i que la crispació és eterna amb tot el que prové d'aquest país d'aquí, de Catalunya.
Ja. El tema és que més enllà de... O sigui, intentant eludir la crispació que al final no, ens enroca i no té sortida, a partir de la mateixa reflexió que fèieu, no? Ara fa un moment de...
Ara li han posat una denúncia, no?, al final, al Pablo Casado.
Sí, però
sí, 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 sí. Bueno, és que clar, aquestes barbaritats.
Allò de no deixar anar els nens al lavabo si ho demanen.
És que clar, és que...
Clar, jo per això,
arriba el ridic.
En aquest intercanvi que l'únic que fa és enrocar-nos, no?, i dificultar encara més el diàleg. Jo també entenc que quan estàs al govern de l'Estat i tens un ministeri, entre d'altres, que és el de Justícia, no pots sortir a dir estic d'acord en que no es compleixin les sentències, diguem-ne, ni que sigui a caràcter formal, és a dir, això també s'ha d'entendre. Ara, partim de quina és la situació real. Vosaltres mateixes ho apuntàveu, no? Ja ens agradaria que en molts llocs el 75% fos en català. Doncs escolta'm, partim d'aquest diagnòstic, no?, i mirem precisament com es pot promocionar sense enrocar-nos en la batalla sobre el 25%, sinó en com promoure la llengua. I ja no només a l'escola. És a dir, acceptem-ho. D'aquest percentatge que comentava la Eva de catalanoparlants habituals, que efectivament és molt reduït i que ens ha de preocupar, l'escola és un factor, però n'hi ha de molts més.
Però és un factor molt important,
sí,
l'escola.
És molt important.
L'escola és molt important.
I jo crec que ens equivoquem si acabem vinculant l'èxit... Entre altres coses, perquè llavors acabem menyspreant altres factors fonamentals. Jo, que sóc fill de persones migrades de la resta d'Espanya, que sóc castellanoparlant, no?, és la meva llengua materna, que vaig aprendre el català a l'escola i, sobretot, doncs, amb la televisió, que a vegades educa tant com l'escola, diguem-ne, per lo bo i per lo dolent, amb veient, per exemple, el canal Super 3, no? És a dir, crec que hi ha altres factors que s'han bandejat per part...
Però això és tota una generació, per això jo deia que era tan important.
Correcte, correcte.
És tota una generació...
Sí, el paquet, és el que em refereixo.
Que ha crescut així, i que ha crescut bé. Sí, i que parlen les dues llengües. I que
Però fixa't, jo, per exemple, d'immersió... A mi l'immersió em va arribar relativament més tard, perquè fins que no canvien tots els professors i saben parlar català amb normalitat, jo ja estava a 8è de GB, diguem-ne, no? A partir d'aquí sí, però escolta'm, ens va costar, no? I això es nota també en la meva dicció, etc. Però en qualsevol cas, el que sí que va ser un aprenentatge des de ben petit va ser aquests altres canals. Jo el que vull dir és... Posem el focus en l'escola perquè és fonamental, evidentment, i és un dret bàsic, no? Ara, mirem la pel·lícula sencera, perquè si no, no ens n'adonem que potser també hem estat menyspreant, no?, posant-li poca atenció a altres factors que són claus en aquest sentit. Penso.
Eva.
Sí, totalment d'acord en el sentit que no és només l'escola, però l'escola és fonamental i per això rep la major part dels atacs.
Clar.
Bueno, i perquè segurament
els
altres
atacs,
no s'han actuat
polítics.
Tant, perquè
doncs
els altres no s'actuen.
Però l'escola és fonamental.
L'escola
perquè...
i el rep, diguéssim, la Corporació Catalana i tots els mitjans que parlen en català, però clar, el més poderós fins ara és la televisió, no? I quan entren nous actors que són poderosos per garantir els drets dels parlants i per recuperar a la llengua com són les plataformes, diguéssim que el govern espanyol en el seu dia fa un esborrany de projecte de llei que ni tan sols preveu cap mena de protecció, com a més es designat en l'àmbit europeu, per a les llengües minoritàries de l'Estat. I dic minoritàries, però clar, el català al final és la segona llengua de l'Estat espanyol, en parlants, perquè, com sabeu, és en tot l'àmbit dels països catalans que es parla català. Per tant, piquen on saben que això fa mal, no? I fa mal. I jo per això crec que és tan important un nou consens, però no només per a l'escola, sinó un nou consens respecte a la llengua. Com s'ha de prestigiar la llengua? Bueno, em sembla imprescindible fent la llengua de cultura, i crec que en aquest cas el català, que per exemple té un sector editorial molt potent, encara, per sort, te'l té, no? És a dir, el català és llengua d'alta cultura, llengua de cultura. Falta que sigui també la llengua dels missatges del Twitter, i falta que sigui la llengua de les plataformes, que sigui una llengua com a mínim amb igualtat d'oportunitats que l'espanyol. Perquè l'espanyol, a més, té un estat que el defensa a capa i espasa on sigui, és a dir... És inimaginable que, per exemple, la llei de l'audiovisual, el govern espanyol reclama a les plataformes un 70% de quota per l'espanyol. Lògic. Suposo jo que el francès, a França, quan França, el govern francès va negociar amb Netflix, doncs, evidentment, li diu, escolti'm, aquí vostè fa un tant per cent elevadíssim de producció pròpia, de doblatges en francès. Clar, el català no té un estat que faci això, que és la clau, perquè els estats més petits, amb menys població, però que són estats, doncs bé que tenen mecanismes de defensa de les seves llengües, de les seves cultures, i ben fet que fan, perquè les llengües són un tresor en el món. I cada cop que una llengua desapareixi, com sabeu, cada any desapareixen llengües, és un drama. És un drama des de molts punts de vista.
No tens estadístiques, Eva? No tens estadístiques de les llengües que desapareixen? Si tens estadístiques de les llengües que desapareixen.
No, estadístiques no, però mira, puc dir, per exemple, que jo tenia una cunyada que era de... Bueno, és, era, ja no és cunyada meva, però en tot cas és una cosa particular, però sí, de la zona de Mont de Torino, on es parlava una llengua que en una sola generació, com que no té cap protecció, com que no s'està ensenyant a les escoles, i, per exemple, és el mateix cas del sard, del sicilià, que són llengües romàniques, i aquesta que et dic també... Doncs bé, ha passat de ser una llengua d'ús habitual en tota una zona, la zona dels Alps italians, diguéssim, a ser una llengua que només l'entenen la segona generació. Perquè, clar, ja no la saben... És a dir, no han tingut l'escola.
La formació, per això dic allò de l'escola.
No han tingut, no saben ni com s'escriu ja, ni saben... O sigui, saben res. I, a més, si no són llengües associades a zones grans, a zones que no han estat potents, tampoc a vegades tenen una tradició escrita darrere que em facilita una mica la pervivència. I estic parlant amb el cors, per exemple, amb l'occità, amb el bretó... Vols que et posi més exemples?
Ho dic perquè Latinoamèrica és un dels greus problemes que en tenen. Clar, hi ha països com Guatemala que em sembla que tenen 23 llengües o així, i el risc de desaparèixer és altíssim.
Aleshores, com es fa això? Tenir un estat o tenir mecanismes i eines d'estat? Primer, tenir un estat. I si tu no tens un estat, com a mínim t'has de garantir una sèrie d'eines. I en el cas del català, això ha de passar per un consens i una unitat interna a Catalunya, primer que tot, per la llengua. Quan haguem aconseguit aquest consens, que sobretot és polític, bé, doncs llavors estarem en condicions d'afrontar una segona fase, perquè d'aquí en sortiran legislacions noves, renovades, modernitzades, perquè estic convençuda que la immersió lingüística s'ha d'actualitzar. És una llei que s'ha anat retocant, però és una llei que ja té uns anyets i s'ha d'anar retocant. Sí, d'acord, s'ha d'adaptar a la nova realitat que diu que a Catalunya es parlen 200 llengües. 200, per tant, el català no només està en conflicte, no només està en convivència amb l'espanyol, està en moltes altres llengües. Llengües de ciutadans catalans que també tenen els seus drets. I aquí sembla que només n'hi hagi una per drets, que és l'espanyol.
Sergi, va, tanquem això i acabem amb...
No, simplement per afegir que jo crec que, a banda del que hem exposat aquí, i lligant-ho amb el que parlàvem abans de salut pública, una altra cosa que falten són recursos. És a dir, no és només una qüestió de percentatges, no és només una qüestió d'obligació, és també ser conscients que, com en tot, aquells llocs, aquelles zones, aquells barris, aquella població més vulnerable, té més dificultats per prosperar, per acabar, té més incidència al fracàs escolar, no? Perquè tenen més dificultats per aprendre no només la llengua, sinó tot. I, per tant, si volem promoure el coneixement i l'ús del català, com en general generar infants amb més capacitat educativa i que això no tingui un biaix de classe social ni de renda, el que necessitem és també abocar-hi molts i molts recursos des del punt de vista de l'educació pública.
És cert.
No, ja... És que estem ja...
Hasta aquí he llegado, eh?
És que he de marxar i estava ja... Ja, bueno, és que estic d'acord, no...
Acabem aquesta tertúlia meva, Pomares, Sergi de Maia i Esther Jiménez Salinas. Moltíssimes gràcies a tots tres. Bon Nadal a tots tres. Esther, només et demano una cosa. Quan es faci oficial tot plegat, vine a aquest estudi i fem una entrevista.
Ho faré. Avui estic una mica trasbalsada, això ho heu d'entendre.
Sí, home, sí. Eva, Sergi, Esther, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal. Adéu.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Minuts que passen de les 10 del matí, arriba un moment d'aquells que em fa molta il·lusió. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan Trias? Bon dia.
David Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja he vist que portes els números de la grossa fora els ulls, diguem-ne, eh?
Sí, no va servir de res. No. Jo me'ls vaig posar perquè es tenia tan interioritzat que ens tocava alguna cosa a Radio Estel.
A part, tu és que, David, quants números portaves? De l'escola dels teus fills,
ui,
no?
Ui, de l'escola, de l'altra, de la carnisseria. No, res, no vaig jugar gaire, uns 36, 37.
La mirada optimista de David Serra sempre a Radio
Estel. Sí.
Molta il·lusió.
Les butxaques buides de David Serra.
Mercè, va,
què parlareu avui? Doncs mira, avui al nostre Chislong hem convidat a un esportista de cap a peus. Ens deixarà glaçats. I és que algú és una persona que ha apostat per un esport que no fa pas tant, amb prou feines, es coneixia al nostre país. És l'esqueleton, i ell és Ander Mirambell.
Home, quin crac, eh? Quin crac.
A part, l'Ander és una d'aquelles persones, un d'aquells esportistes que, bueno, no sé, que comunicativament parla també, no? I, sí. I ha estat a tants jocs i, sobretot, destacar l'esqueleton. Joan, tu t'imagines practicar esqueleton a Calella de Mar?
Jo vull que m'hi ensenyi.
Li preguntarem.
Faria una vegada, només.
Però... Sí? Tu baixaries?
Sí.
Tu, no, el David Serra.
Amb ell, però, eh?
Jo també.
A mi l'això de l'esqueleton em recorda els Power Rangers.
L'esqueleton.
No era un personatge el dolent dels Power Rangers? L'esqueleton, es deia alguna cosa així.
L'esqueleton no era el del He-Man?
O el He-Man, no sé, és igual.
Jordi Carretero es tiraria per esqueleton?
He-Man.
Segur.
El He-Man.
He-Man, Esqueleton.
És que no sé què clar.
Bé, en tot cas, parlarem amb ell, Serà a les 11 del matí.
David.
Mira, també avui parlarem d'una... No parlarem amb la maqueta. Parlarem d'una maqueta. Una maqueta a escala automuntable de la Catedral de Barcelona, que és fantàstica, molt entretingut de fer i el resultat és que és òptim. Parlarem amb Josep Maria Turull, director del Secretariat de Pastoral de Turisme, Peregrinacions i Santuaris de l'Arquebisbat de Barcelona i també rector de la Basílica de la Sagrada Família, que l'aprofitarem també per parlar amb ell de tot.
Veus, ell no fa esqueleton, però també val molt la pena escoltar-lo.
Doncs sí, Joan, perquè clar, tu t'imagines, aquesta maqueta ha constituït un gran repte, perquè s'ha hagut de crear amb planos antics, o sigui, i és una maqueta a escala que, no sé, val molt la pena, li preguntarem avui a mossèn Turull, i també que ens faci balanç una mica de com ha anat aquest 2021 en termes de patrimoni i de turisme religiós.
Que bé.
I l'Estel.
Que bé.
Ai, què us haig de dir? I l'Estel, com a rector exacte de la família.
Continua il·luminant, no, l'Estel?
Què, nois, com aneu de Nadales? Avui? No, toca a tu, toca demà, no?
No, demà. Tinc l'honor de tancar el cercle.
Clar, perquè el 25 és el seu aniversari, no sé si ho sabies.
25 de desembre?
Sí.
Va, però, mira, Carretero, anem enviant...
Ara podria explicar tots els desavantatges que té. Té néixer el 25 de desembre, però...
Té avantatges?
No, desavantatges.
Ah, per això. Happy Christmas, War is Over és la cançó que avui doncs es postula per ser versionada. És una cançó de John Lennon amb l'assistència a la producció de Phil Spector. So this is Christmas.
And what have you done? Tamasso, eh? Sí, 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 sí. I superben versionat, atenció, per Rock Boisine.
T'estàs venent bé, eh?
Boisine, que és un cantautor, és actor, a més que és polifacètic,
sí.
És presentador de ràdio i televisió, és del Canadà, viu a Montreal i a París, va i ve, i l'any 97 va ser nomenat oficial de l'Ordre del Canadà i, a més, va fer aquesta versió perfecta del War is Over aquest, el Christmas.
Va, com s'ha de ser.
Té veu de dona, per això, no?
És que també ho fa bé, això.
És que...
Va, vinga.
Mica zinguanya per allò de va i ve, eh?
Va i ve, sí.
Ho tens difícil.
Jo tu et veig avui el dia més heavy.
Ui.
No? No tens un dia heavy? Mira, Helix és una banda de hard rock heavy metal formada al 1974 i també és d'origen canadenc. És popular també pel seu senzill del 1984, Rock You, però avui els escoltem amb aquesta versió del Happy Christmas. So this is
Christmas. I hope you have fun. Ui, que això té pinta que s'animarà, eh?
Sí, espera. The near and the dear one. Un moment, comença bé.
Comença xula, però ja veuràs.
A mi Serra li agrada, confessa.
Amb el Kobe aquell a l'aire.
És que l'altre és molt igual, eh?
T'has de decidir, Joan Trias.
Em decideixo per aquesta perquè sé que s'animarà.
O
Mar
no.
Serraga. Espero que s'animi, si no demà ja ho tens perdut, això, directament.
Jo entenc, eh? Entenc que sumes la derrota perquè també és millor.
Home! Hòstia, escolti, no igual.
És baladota.
Baladota heavy, però és heavy, eh?
La gent heavy fa molt bé.
Bones balades, estem d'acord.
Bones balades. 27 minuts que passen de les 10 del matí. Ja us deixo Mar Serraga, tot l'equip del matí a Ràdio Estel per gaudir unes hores més, bastantes hores més, d'un bon magazín aquí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau, fins demà. Black and four ones, for the yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. What have we done? Just begun. So happy Christmas. I hope you have fun. Near and the dear one. The old and the young. A very Merry Christmas. And a Happy New Year.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, nen, i que tal? Salutacions, us parla aquesta hora Mercè Raga novament. Avui és, per cert, dijous 23 de desembre, fum, 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 dia de les arrels. Sí, les arrels que tenim cadascú dins nostre. Programa, per cert, 72 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos un dia més a partir d'ara i fins a 3:15. A la producció en David García, en Galdric Pelegrí, al món virtual, com sempre ens acompanyen des de les xarxes socials, la Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, ells dos són Jordi Carretero i José Matosas. Avui al nostre Chislong particular ens quedarem glaçats. Hem convidat a un esportista d'èlit, d'algú que ha apostat per un esport que no fa pas tant amb prou feines es coneixia al nostre país. És l'esqueleton. I ell és Ander Mirambell, esportista d'aquesta categoria. Per ser el primer pilot d'esqueleton del país, tot un referent olímpic en 3 ocasions, 2 cops campió de la Copa Amèrica, el 2020 primer campió de l'estat espanyol en aquest esport i tot just, per ser la setmana passada, doncs va acabar segon de la general a la Copa Amèrica de Lake Placid a Nova York. Li preguntarem. Això serà a partir de les 11 d'aquí mitja hora. I avui també al Plusvalua Dones, amb la Mireia del Pozo, tindrem el convidat del mes d'aquest espai. Ens visitarà Ignasi Rafel, soci i fundador de Talman Group. És una firma de recerca de directius. I també avui parlarem de la Catedral de Barcelona, i és que ha presentat la primera maqueta a escala i automuntable del temple. Aquesta peça, la veritat és que suposa el primer model d'una col·lecció de maquetes que porta el nom Barcelona Patrimoni Emocional. Li preguntarem avui al director del Secretariat de Pastoral de Turisme, Peregrinacions i Santuaris de Barcelona i també rector de la Basílica de la Sagrada Família, Josep Maria Turull. I aprofitarem també, li preguntarem quin és el balanç que es fa del turisme religiós aquest 2021 pandèmic. També avui encara tindrem temps per treballar les neurones amb la científica Cristina Junyent. Tot això i més si et quedes a passar aquí al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Avui amb una absència
destacada.
Ai, una abraçada ben forta a la nostra Olga Vallejo. David Serra, com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bé.
Bon dia de nou. I la Marta Hart, que ja l'escoltàvem. Com estàs,
Què
Marta?
Què tal? Bon dia, molt bé. Contenta perquè hi vaig anar a dinar al restaurant d'aquí de Sants, que és Sants es Crema, que va sortir a Joc de Cartes. I contenta perquè va guanyar. Per tant, si hagués perdut, és el que et quedes com una mica de mal sabor de boca, però no, no. Va guanyar perquè
fa uns entrepans,
espectaculars.
Te'l vas acabar, perquè home, són immensos.
Home, em anaven caient trossos pel plat i me'ls menjava. Sí, sí, no, no, és una delícia.
Et va tocar alguna cosa grossa, tu?
Digue'm?
Que et va tocar alguna
no,
cosa?
No, algun... que va, la moral. La moral em va tocar, perquè ja saps que tinc mal perdre i un altre any doncs, no vaig sortir doncs, guanyadora. Per tant.
Noi, zona Vallejo Serra Nájera.
Ai, sí.
Que sí que ho sembla?
Sí, sí,
has dormit bé avui o no?
Doncs gens, no és que no he dormit gens.
Va, t'ho pregunto. Però t'ho pregunto sí, en plan oficial,
eh? No, i tant.
Anem-hi. Alguna notícia, David Serra, que t'hagi tret la son?
És que directament, sí, no m'ha deixat dormir. No he pogut dormir tota la nit per culpa del Pedro Sánchez.
Què t'ha fet?
I l'anunci de les mesures, o la mesura, no les, la mesura per frenar la nova onada de Covid. Ah. És a dir, mascareta obligatòria al carrer. Tots els diaris ho treuen en portada, ho veureu. Mascareta arreu, diu el Punt Avui. Sánchez decreta mascaretes a l'exterior i fuig de restriccions, diu La Vanguardia. A Madrid són una miqueta més directes. Sánchez decreta medidas mínimas ante la explosión de contactos, diu El País. I El Mundo, Pedro Sánchez agrava el desconcierto al exigir mascarillas a l'aire libre. Clar, és aquest, el desconcert. Perquè, clar, primer, aquesta és la gran mesura. No eren obligatòries ja, les mascaretes? No, eren obligatòries només si no podies respectar la distància de seguretat. Però, clar, ara són obligatòries al carrer, però no a les zones rurals. És a dir, quan ens la posem... No he dormit.
Has dormit amb mascareta? Haguessis dormit amb mascareta o sense?
No, mascareta me la poso als ulls, jo, perquè no m'entri la llum del sol. Ah.
Perdona, jo conec una padrina que a la primera onada dormia amb mascareta posada, eh?
Incòmode,
pobre dona, clar, estava tan assustada, normal, t'ho imagines. Sánchez, però, nois, ha aconseguit una cosa que semblava impossible, David.
Sí, ha fet coincidir Ayuso, Aragonès, Abascal i Urkullu. Cap dels quatre els agrada la mesura, això sí, per motius ben diferents. El president català i el basc troben que és una mesura tèbia. Volen més contundència. Mentre que els amics Ayuso i Abascal estan indignats per allò de la llibertat, llibertat. La presidenta diu que no comparteix això de les mascaretes a l'aire lliure i el líder ultra Diu que la tirania de Sánchez sobrepassa els límits. Assegura que aniran als tribunals, com tot, i adverteix que ell no se la posarà pel carrer. Llàstima. Llàstima, que li seguirem veient la cara.
Toni Batllori, a La Vanguardia, David, ho resumeix perfecte amb la seva vinyeta.
Sí, veiem Pedro Sánchez en quatre escenes, que són els seus quatre consells. Primer, distància. Segon, mascareta. Tercer, vacuna. I quart, resar.
I encara un apunt més relacionat amb la Covid, un rodolí.
Sí, l'ha fet, jo crec que sense adonar-se'n. Salvador Massí, professor investigador de la Universitat de Leicester, diu, és molt dur no fer Nadal, però més dues acaba a l'hospital.
Ben trobat.
El rodolí Massí parlant de la Covid, que és un altre rodolí.
També. Una notícia que no t'ha agradat gens ni mica, eh? Referent a l'altra grossa de Nadal.
L'autèntica grossa és la que li ha tocat. De fet, li toca cada dia a les amigues de les elèctriques, les senyores elèctriques. Avui, un nou rècord que semblava impensable fa uns dies, doncs no, s'ha complert, amics. Superarà els 400 euros per quilowatt en l'hora més cara d'aquest dijous. Ja hem superat la línia a la barrera dels 400. De mitjana, se situaran els 383 euros. Això és un 6,5% més que fa 24 hores, que també, recordem, ha marcat un màxim històric. Si ho comparem amb l'últim any, el preu de la llum s'ha multiplicat per 7. És a dir, si ahir, fa un any pagaves 10 euros, avui pagues 70. És que és molt bèstia.
És molt bèstia, totalment. I, clar, i això sembla ser que no tingui aturador, però és que és el típic comentari que dius, no? Quan escoltes, va al darrere, que no té aturador, i però
si
fins
diuen,
quan?
És que passa a tota Europa. Dius, i?
I? Clar. Sí. Mira, de fet, rellegint els diaris, t'has trobat, David, amb el cicle de la vida resumit en un titular.
Sí, el titular és l'antic Happy Park de Sants es convertirà en un tanatori el 2022.
Ei, ja ens toca a prop, això, eh?
Sí, està aquí al costat. Però passem del Happy Park al tanatori, és a dir, tot el que és el cicle de la vida. La notícia la podem llegir a l'Ara. Fa referència a un projecte polèmic aquí al barri de Sants que acollirà un nou tanatori que, a més, suposa també l'entrada en aquest mercat d'una nova empresa, Pròxima Serveis Funeraris. La construcció d'aquest nou tanatori, que ja té la llicència d'obres per començar a construir a l'espai, que va ocupar el primer parc de boles de Barcelona, que estava ubicat a l'antiga fàbrica Germans Climent, edifici, per cert, catalogat com a bé d'interès local. Caldrà veure si el mantenen o el fan a terra. La polèmica ve perquè els veïns, lògicament, no volen un territori en ple teixit urbà.
I què t'ha fet somriure, David?
Doncs mira, la crítica televisiva, ara en parlava la Marta, del joc de cartes. Doncs el Miquel Bonet fa una crítica molt divertida del capítol que vam veure de Joc de Cartes, aquest nou programa, no programa, sinó un nou capítol del Joc de Cartes. En aquest cas buscaven el millor restaurant d'entrepans de Barcelona. Com si en tinguessin pocs a Barcelona, doncs clar. Diu, una crua baralla entre un cuiner ensufatat i una menyspreable actriu de repartiment. Resumeix Bonet l'enfrontament que van veure entre dos dels participants. I jo vaig pensar el mateix, i d'aquesta dona és actriu. No pot ser que sigui real. No l'han posat... O sigui,
fingeix, no?
Sí. I la pregunta que ens fem tots és, sempre hi ha d'haver un dels quatre restauradors o restauradors que provoqui tanta bilis? Sempre n'hi ha? I això va en detriment seu, lògicament. Miquel Bonet descriu perfectament la sensació que vam tenir tots en veure una de les propostes. Entrepans per dir alguna cosa, que era més aviat armes de destrucció massiva de dentadures. I sí, és aquell típic restaurant que no hi anirem. Podeu llegir la crítica sencera al digital Catalunya Diari i trobareu un enllaç al compte de Twitter del Miquel Bonet.
És que val la pena mirar Joc de Cartes només per llegir el dia següent, el matí següent, la crònica del Bonet, perquè és una meravella, eh?
Tot i que n'està fart, diu, d'escriure
no
cròniques del Joc de Cartes, però...
Però se supera però cada setmana, és fantàstic.
David, quina entrevista ens recomanes que llegim amb música, això sí, de fons?
Sí, la música, la d'aquesta cançó. Vas pellant botes, gires es volen, aquesta cançó, que és la nova cançó,
sí?
El nou tema d'Antònia Font, que s'ha presentat divendres passat, diria. Sí. Un minut estroboscòpica, cançó que arriba 10 anys després que el grup s'acomiadés de tot. El diari Ara entrevista el cantant, el Pau Debon, que explica que el nou disc, que ja està enllestit, però que encara no han decidit quan publicaran, diu, recorda moltes coses del que va fer Antònia Font perquè... i això és molt maco, han volgut retornar allà on la gent els va fer arribar.
En canvi, hi ha una notícia que t'ha generat... a veure, deixa'm-ho dir-ho bé, això, eh? Que t'ha generat zero interès.
Els fills de Penélope Cruz i Javier Bardem no tindran mòbil fins als 16 anys. I a mi què m'importa?
i acabem celebrant l'aniversari. A mi m'importa? No, no m'importa. Facin el que vulguin, no?
Exacte.
Acabem celebrant l'aniversari d'un detectiu peculiar.
Sí, Harry Callahan, que fa 50 anys.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
Com m'agraden aquestes...
I a més el doblatge el de Constantino Romero.
El doblatge és brutal.
Normalment a tots els personatges que feia Clint
Harry
Eastwood.
El Brut, no?
Harry
David?
El Brut. Es va estrenar el 23 de desembre de l'any 71. Va ser la primera aparició d'aquest detectiu dur, cínic, sarcàstic, però molt eficient, interpretat fantàsticament bé per Clint Eastwood. La pel·lícula de Don Siegel, per cert, que va ser qualificada de feixista perquè glorificava, entre altres coses, la violència. Mm-hmm. Mira, a mi m'és igual que glorifiqués el que glorifiqués, la pel·lícula és magnífica, i Eastwood, sobretot, construeix un personatge que només podia fer ell. De fet, el va repetir 4 vegades
més.
És
que anava
més,
a dir quantes... Hi havia més
fèl·lis,
no? N'hi ha 5 fèl·lis,
en total.
No?
La primera és Harry el Brut, la segona, els guionistes s'hi van esmerar, Harry el Fort. La tercera va dir, mira, ens esmerem una miqueta més, Harry l'executor. I aleshores ja per la quarta i la cinquena ja van dir, escolta, anem a treure això del Harry del títol. L'impacte sobtat i la llista negra.
Vinga, molt bé.
La imatge del dia.
Va, aquesta imatge d'avui, Marta, que ens arriba, a veure, de Ljubljana i ens provoca certa tendresa, no?, i vertigen a parts iguals.
Sí, l'hem vist a la pàgina 2 de La Vanguardia i ens mostra un Pare Noel saludant i baixant fent ràpel per la façana d'un hospital pediàtric a Ljubljana. Els infants de l'hospital no poden sortir del centre per motius de salut i per això alguns membres de l'Associació de Rescat de Cova d'Eslovènia s'han vestit amb els tradicionals vestits de Pare Noel i els han visitat. Això sí, a través de la finestra de la seva habitació. Una bonica imatge que de ben segur ha despertat els somriures dels nens i les nenes ingressats. Potser algun també es va quedar impactat.
Home, t'ho diràs,
imagina't aquí per les finestres de l'estudi si veiéssim penjat un Pare Noel. Faria gràcia, però alhora...
De
una
sobte,
mica de xoc. Pels que tingueu vertigen, no patiu, no s'ha reportat tampoc cap accident de cap Pare Noel durant el descens, per tant, felicitat per partida doble.
Vinga, i cap a on anem avui? Ara us expliquem. Perquè la nostra corresponsal, la Marta Hark, avui, la veritat és que has creuat l'Atlàntic per parlar-nos d'una acadèmia amb alumnes força particulars.
Sí, potser és una notícia, em fa una mica de pudir-la, perquè potser el David Serra tampoc li interessa o li importa massa, com la de Penélope.
Oh, aquesta segur que m'interessarà
molt. Sí, si més no és una mica més divertida, perquè, mira, d'acadèmies n'hi ha de molts tipus i de moltes modalitats. L'acadèmia del cinema, per exemple, de cantants amb talent potencial, fins i tot acadèmia de policia molt boges, no? Però avui ens n'ha sorprès una que, a més, té molt a veure amb aquestes dates, que és l'Acadèmia de Pare Noels d'Albion, New York.
Oh, my God. I tu, que no havíem sentit mai a parlar d'això, no? Fa molts anys que imparteixen classes, o què?
84 anys. La Charles Howard Santa Claus School es va fundar l'octubre del 1937 i no ha parat. No hi ha hagut cap vaga ni revolució d'estudiants ni pandèmia que impedís completar algun curs acadèmic. L'acadèmia és una cosa seriosa i, com qualsevol institució educativa, compta amb una sèrie d'assignatures, clar, que, per altra banda... Ara, no semblen especialment complicades. Mira, per exemple, com cal anar ben vestit de Pare Noel?
Ep.
Una assignatura important.
De vermell.
Com cantar? Sí, però no és suficient.
Ah.
Hauries d'assistir, em sembla que et falta algun criteri.
Li convé millorar.
Penso que sí, hauries de repetir. Com cantar i ballar Nadales, també entre les assignatures destacades, com fer joguines, aquesta és una assignatura eminentment pràctica, i, per exemple, també com conduir un trineu.
Jo aquesta, això ve clar, eh?
Sí, aquesta la suspendria, perquè a mi de seguida se'm refreden molt les mans i deixarien a les cordes i seria un despropòsit.
Pensa que vola, eh? Que el trineu de Santa Claus vola.
Però potser al principi t'ho fan fer, com, no? Com els pilots, t'ho fan practicar per terra i després ja quan tens una mica més de pràctica...
I s'ha d'enlairar, no? I també ha de saber aterrar.
De fet, jo conec gent que hi ha anat a aquesta acadèmia i ja fan un simulador al començament, eh?
Ah,
no
val.
No toquen directament a l'aire, sinó posem un simulador
no és bo saber-ho.
De trineus.
Però tu, Marta, la veritat és que t'ha agradat tant aquesta notícia que has dit, va, visitaré la web de l'acadèmia.
Clar, he anat a la meva secció preferida de la web, la de preguntes freqüents, i us en comparteixo un parell. Un usuari que diu, per venir a classe he de dur la meva pròpia barba blanca o no cal? La resposta és no, des de l'escola diuen no, vine vestit casual. A l'acadèmia t'ensenyarem com deixar-te créixer la barba. Per tant, una aposta per l'autenticitat, no? Que cadascú es deixi créixer la seva pròpia barba.
És que hi ha tipus de barbes, eh?
Clar.
Clar.
I t'ensenyen, et segura, entre totes les... Clar, com a representant masculí, no?
Perdó.
de barbes. Ha desconnectat. Que dic que hi ha tipus de barba, la barba tancada, no? Que depèn de com... Tu com, sí. com la té el David? És una mica Papa Noel, no? De...
No, no, perquè és pèl roja, però té...
Ja...
Sí, però ja...
Sí, però
ja, ja, ja comença a agafar el to sí. de Pare Noel.
Però no és blanca del tot, eh?
No.
Altres
no, no,
preguntes
no.
freqüents.
Sí, mira, per exemple, puc venir al curs amb el meu marit o amb la meva dona? Clar, jo he pensat, ja se sap, no? La màgia del Nadal pot confondre els llums de colors, els brindis, i això els marits i les dones s'oloren, no els volen deixar sols. I una cosa és creure en la màgia del Nadal, clar, i l'altra, que et prenguin el pèl.
I el cinema avui és el protagonista de l'apartat que dediquem, com ja sabeu, a les tendències, al món viral. Més que el cinema, David, concretament, són 8 pel·lícules.
La cançó fa com...
Fa de...
Fa moure el cap.
Sí. I...
Molt ràpid, no?
Sí, molt ràpid, molt ràpid.
Però fa de taula de redacció, també t'ha
sí.
eh?
I sabates de xarol, no?
Molt xula, eh? Exacte. Sí, un contrabaix. Sí. 8 pel·lícules perfectes, Són 8 pel·lícules perfectes. Ah. Només n'hi ha 8 en la història del cinema que tenen una puntuació perfecta. Això sí, segons el web Metacritic, que és un web molt conegut en el món del cinema i dels aficionats, que recull doncs, tot el nombre de crítiques possibles de tot el món. Això vol dir que aquest petit llistat de 8 pel·lis perfectes no hi han trobat en aquestes 8 cap crítica negativa.
Zero,
tot són crítiques positives.
Carai, i quines són?
A veure, mira, si hi ha, entre aquestes 8, la que estem escoltant la música de La ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock, però és que el director anglès té 2 pel·lícules més perfectes. O sigui, té 3 de 8.
Oh. Estic d'acord.
Bon promig.
En aquest llistat de 8 també tenim Encadenados i Vértigo. Anem per les altres 5. A mi són les que m'han agradat més. Encadenados, sí, molt.
Encadenados, molt,
Vértigo,
sí.
Vértigo, també, i... també no. reconec que està molt bé, però...
Kim Novak, no?
Kim Novak i James Stewart, sí. Mira, les altres 5 són Ciudadano Kane, clar, Casablanca, El Padrino, Tres Colores Home. Rojo, de Krzysztof Kieslowski, i Boyhood, de Richard Linklater, que és la més recent de la llista, és de l'any 2014. Aquella pel·lícula que Linklater va trigar 10 anys en fer, 10, em Carai. Sembla, 10
Correcte.
O 12.
No, ja li podia quedar bé.
Amb els mateixos actors, sempre, que es anaven fent grans. I la pel·lícula realment és molt maca. En aquest web és curiós veure també les pel·lícules que es queden a un 1% de la perfecció. Make 'em laugh, make 'em laugh. Direm que són el grup dels 99%, amb títols com Cantando bajo la lluvia, Pinocho, a la Disney, Hi ha un altre Hitchcock, a l'Arma en l'Expresso, la guanyadora, per exemple, de l'Oscar de fa 5 anys, Moonlight. No sé si l'heu vist i estareu d'acord que és gairebé perfecte.
Sí, però jo també ho vaig pensar, quasi li falta un 1%.
Sí, oi? Sí. Ho vas trobar,
Quasi. Sí.
A Moonlight.
Eh?
A Moonlight.
Ara.
A Moonlight, sí. I, mira, el dubte, després de llegir aquesta notícia, el dubte que ha quedat és si Metacritic també ha tingut en compte les crítiques de Carlos Boyero. Del crític del País. Jo crec que no, perquè aleshores no hi hauria cap pel·lícula segur 100% perfecta.
Va, Marta, gràcies, David, perquè et recullo vosaltres. Per cert, teniu alguna pel·lícula 100% perfecta de cinema?
No, n'hi ha que m'agraden molt. És que jo no sóc tan fanàtica del cinema.
Que no existeix, tampoc, un 100%
va, gustos,
perfecte.
No?
Ostres, jo no ho sé, jo no sabria dir, em costaria molt, trobar-la.
Bé, si teniu ganes de repassar novament doncs, aquest llistat que ens ha proposat el David, Metacritico, eh?
Ah, sí, la web es diu Metacritic.
I tampoc tan crític, que a tots els sembla bé, també, no? Deies que no en fan cap de negativa.
No, ells recullen totes les crítiques de tot el món.
Ah.
I aleshores han dit, ostres, aquestes 8 no tenen cap crítica negativa, per tant, són perfectes.
Val.
Per ser una coseta, jo no sé, David, si tu has notat, però aquest matí la Marta, a la redacció, estava com bastant, no sé, distreta, i Marta Harker, potser seria el moment per confessar-nos què estaves fent.
Mira, Mercè, estava molt enfrescada, i no em creuràs, però estava component la meva pròpia òpera. He tingut fins i tot temps de gravar-la, he aprofitat molt bé el matí, i estic molt satisfeta amb el resultat. Mira, sona així. Què us sembla? Sona bé, no? No sona malament,
Són les estorbades, veus.
Mira, la veritat és que no m'ha costat gaire. Tot és un experiment creat per Google, l'anomenat Blob Opera, que és l'últim joc d'una aplicació de Google que es diu Arts and Culture.
Oh, i com es juga aquest Blob Opera?
Doncs mira, és un projecte fet amb la col·laboració de cantants d'òpera professionals, com us heu pogut imaginar, els que canten no era jo, vull dir, són veus de professionals. Quan entres a aquest joc et trobes amb quatre mena de bombolles de gelatina animades, els blobs, i cadascuna té una veu diferent, eh? Hi ha el tenor, el baix, el mezzo-soprano i un soprano. Amb el ratolí els vas dirigint i ells ho fan tot. La idea de Google és que podem crear melodies sense tenir ni idea de música de manera molt intuïtiva, perquè aquesta, no sé si ho heu notat, però és la tendència al món d'avui, no? Que ho puguem fer tot sense necessitat de saber res. I què acaba passant? Doncs que ho acabem fent tot malament. Torna a posar, per exemple, a José la meva obra, aquesta petita oda de la mediocritat esponsoritzada per Google.
No.
Si entreu a Google, veureu que se us obre una finestreta i podreu jugar,
99% perfecte.
A mi em recorda el monestir aquell de l'abadia del nombre de la Rosa.
Sí, és tristota.
Sí, és veritat.
Tristota. No. No sé, canviem-la.
Torna a jugar. I la veritat és que ahir eren els panetones i avui, a partir de la una, doncs, posarem la lupa a un altre dons David Serra que protagonitza les sobretaules de Nadal.
Home, els torrons, no poden faltar els torrons. No parlarem de torrons qualsevols, parlarem dels bons, els torrons artesans. I ho farem amb Ferran Alemany, que és gerent de Torrons Alemany.
Trobo que avui estàs agafant un to molt de rodolí, no, David Serra?
Ai, sí. Sí, no m'havia fixat.
És que passa
aquí, penso, el David Serra.
És un cercador.
La màgia del Nadal.
Mai ho és guerra.
Ai, David Serra, 4 dies, ai. Quatre dies.
Un què vols dir, 4 dies?
No, 4 dies i una altra volta al món.
Ah!
No, bueno, no ho entenc. Tira.
Aniversari.
Sí, però 4 dies no, però és que queda res, queden 2 dies.
Ai, 4 dies, perdona. Dos dies. I una altra volta al món.
I 5 dies al sant. Si volies dir això.
Ostres.
És veritat, també.
Tot condensat.
Això serà a la una, posarem la lupa, no sé si ho havien dit, amb els torrons bons. I després passaran més coses, però no gaire coses, però serà al final del programa. Però abans de passar, què ha de passar, Marta Jarque?
Doncs jo he de llançar la pregunta del Freqüència Madurada, no em toca. Ho intueixo per la música.
Estàs allà,
és el que és el que em demanes.
Quina pregunta ens fas?
Doncs mira, avui és 23 de desembre i és l'aniversari d'una cantant italiana que canta en francès així com xiu-xiuejant, com molt, molt fluixet. Avui fa 54 anys i la pregunta és, de quina cantant es tracta? On me dit que
nos vies ne valent pas grand-chose. Que maca.
Li agrada molt prendre cafè.
Oui,
c'est moi.
Ah,
no? Jo no sé qui és.
No?
No, o sigui, em sona, però no sabia dir-te el nom.
Ah. Potser t'hauràs d'esperar la segona pista, David Serra.
Aquesta setmana ni una n'he encertat, eh?
No, frustrat,
no,
una,
no saps qui és.
O sigui, em sona, però no me'n recordo el nom.
Ah, pensa-hi. Està casada amb un expresident.
No, clar, sí. Ah, sí, exacte, ja.
Mira, si ja ho sabeu des de casa, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663 99 30 62 o per correu al matí@radioestel.cat si voleu aprofitar i cantar-nos la resposta en francès o amb l'idioma que considereu en honor doncs, a la protagonista del Freqüència, ho podeu fer. No, Mercè?
I a parella va ser model, no?, durant molts anys.
Va començar sent model, però després va fer el salt a la música.
Va fer la guitarra.
Mocatriz, una mica Mocatriz.
Edith Piaf no és, no?
No.
Està morta ja, Edith Piaf, crec.
No despistis.
Ara.
Tranquil, José, sí, falta temps, però saps què passa? Que aquesta cançó és tan xula, i quan dura? El que ha de durar. 2 minuts. Fem una cosa, anem parlant, et sembla, i després, quan acabem de parlar, la tornes a posar. Perquè, Marta Jarque, t'ha tocat a tu.
M'ha tocat, finalment. Tenia moltes ganes, perquè portava molts dies preguntant a tothom i jo mirava quan serà el meu dia.
Tu jugant al Blob Opera, clar, és el que té.
Ai, avui m'ha tocat.
Per què aquesta cançó?
És una cançó que vaig descobrir, me la van enviar, me la van passar, i és una cançó que, de fet, no té, jo sempre he relacionat amb el Nadal, però realment no té res a veure. És a dir, tret d'aquestes campanetes potser de fons que se senten, és God Only Knows, dels Beach Boys, versionada per l'orquestra simfònica i, a més, molts, molts cantants britànics, no? Com Pharrell Williams, la Florence and the Machine, i, a més, té un videoclip fantàstic.
Sí, tu et recomanes, però, que la, millor que mirem el videoclip,
sí,
d'escoltar la cançó.
I tant, el trobareu a Vimeo o a YouTube, i és una meravella, és superbonic. Jo, no sé per què, sempre per Nadal m'agrada escoltar-la i mirar el videoclip, perquè té una màgia i una, no sé, una força molt emocionant.
Aquesta cançó, els que heu vist Love Actually, segurament us sonarà,
sí,
perquè és la que tanca Love Actually, és l'escena del... l'escena final de l'aeroport.
Ah, és que sona,
no sé si, no
em
recordo si sona al començament també, però al final de la pel·lícula...
Sí, quan fan el repàs, no? Ah, no, que tornen a casa.
Sí, i el moment aquell tan maco que és que van agafant imatges de gent, doncs, que s'abraça perquè es retroba després del viatge, que és aquest lloc a l'aeroport, aquest lloc tan maco on anar, perquè, clar, ja sempre hi ha l'amor.
Doncs vinga, aquests retrobaments, que ja queda res, dos dies per Nadal...
Ai, sí, això sí, els aeroports em sembla que fins aquí un temps no podrem anar-hi, a recollir els nostres éssers estimats, ens haurem d'esperar fora encara.
Mira, Marta, God Only Knows.
Ai,
per arribar al punt de les 11.
Que bé. I may not always love you, but as long as there are stars above you, you never need to doubt it.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Hola, sóc la Diana Silva i desitjo que l'any que ve estigui ple de bones notícies i que nosaltres us les puguem explicar. Bon Nadal i feliç 2022.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.